Lectures per a la vida, la parada de Joaquim Ruïra, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Joan Sallent.
Vaig mirar el cel. En aquelles hores no hi havia un sol ocell en tota la seva amplitud i em causà l'efecte trist d'una vila deserta després d'un dia de festa major. És clar que l'endemà en tornarien a passar de voladories, però i en el pervindre? Com esperar-ho, considerant que a Blanes i a Malgrat i a Calella, i segurament allà d'enllà, quasi no hi havia a la nostra costa un camp que no tingués el seu granall i la seva barraca de parador d'esteles? Ah, que seria trist un cel eternament sense ocellada! Jo, aleshores, no podia contemplar-lo sense sofrir un surt d'angoixa. No podia sostraure'm de l'aprehensió d'ésser jo i els meus companys els que l'havíem despoblat. Estava descontent de mi mateix, cosa breument desagradable, i aquell goig amb què m'havia lliurat a un grapeig tirànic d'éssers vivents començava a semblar-me insanitós i repugnant. Malaguanyat temps perdut en una obra de destrucció, què em faríem de tants ocells? Amb aquests pensaments de desencant i de tristesa, vaig tornar a dalt del turó i vaig cercar els meus companyons. En Lluís era allà mateix on Suara l'havia deixat, jagut de sovines, tot embolicat amb els seus abrigalls, dormia. Però que trasposat, les galtes groguenques, el nas blavís, els ulls dintre profundes conques i semblant que s'enfonsessin en una pasta moradenca com un roc en una fanguera, certament va inspirar-me compassió. I en Xaneta? Vaig sentir que de part d'allà d'un marge s'alçava de tant en tant un xeriquet estrident com el que fa un ganivet esmussat en tallar, maldant un tros de suro. Vaig donar la volta i, oh, Déu meu, vaig presenciar un espectacle que m'esborronà. En Xaneta estava matant les femelles. Jo prou ho sabia que els paradors solien matar-les, però no m'havia ni tan sols passat per l'enteniment que les nostres haguessin de sofrir la mateixa sort. La mort glaçava l'aire davant dels meus llavis. Vaig restar ert i esparverat. Aquell petit botxí, galtut com un àngel barroc, mig aclucant els ulls i torcent la boca amb la llengua entre les dents, acomplia la seva tasca crudel amb cert aire de voluptuositat. Desgraciadament, la meva intervenció arribava tard. El butxí era ja l'última femella, una cadernera. La tenia entre dos dits i no sé què li feia, si l'escanyava, si li oprimia la closca, un horror. No vaig tenir esma de dir res. Per altra part, vaig comprendre que ja no hi era a temps. El pobre animaló bategà d'ales, llançà un xeriquet, estirà les brunes i fines potetes i... au, a la pila dels morts. I allí, esgavellat de membres i coll tort, encara va estremir-se. Clogué lentament els ditets, obrí el becarró amb un darrer badall que mostrà la delicada llengua, prima i punxeguda com una fulleta de clavellina, i anà baixant a poc les grises parpelles color de taranyina sobre els ullets entelats. I aquells ullets innocents tenien una dolça expressió de pietat, de dolor resignada. Oh, bàrbares nosaltres, què havíem fet? Havíem abusat d'éssers inofensius i gentils, amats de la naturalesa. Alegria de l'aire, encant de la primavera, eren rics de vida i de bellesa i pobrets de carn. I per apoderar-nos d'aquella misèria de carn, els ho havíem destruït tot. Cada una de llurs animetes candoroses contenia el cel amb tota sa llum i amplitud. Ah, quants de cels havíem extingit! Crec que en Xaneta no sospità pas la meva aflicció. Més aviat degué atribuir el meu posat a cansament. Després d'haver contemplat la seva obra amb aire satisfet, va girar-se i, adonant-se de mi, proferia una exclamació de joia. «Hola! i acostant-se tot afectuós i afalagador amb aquell somriure que acabava graciosos glotets a les seves galtones, m'apagà una bufetada caronadora i em digué: «Coita, noi bufó, quina pila de caça! Oi que t'agrada ser rosa amb moixonets, caronet del meu cor? Jo ja m'hi tinc, ai festa!»
La parada és la narració de Joaquim Ruyra, que ha estat especialment valorada tant per la intensitat dels continguts que transmet com per la força expressiva de l'escriptor. I val a dir que la història plantejada és ben senzilla. Tres nens viuen com una aventura el fet d'anar, de matinada, a parar trampes per caçar ocells. Dos d'ells són d'un entorn benestant, en Ramon, el personatge narrador, i el seu cosí Lluís. I l'altra nena és en Xaneta, de família de pescadors que pertany a un estrat social popular. És en Xaneta qui pren la iniciativa i ho fa amb el llenguatge singular que el caracteritza. «Si anéssim a parar! Avui a d'ésser estat dia d'entrada. Rellam! Que n'hauríem ajats avui d'ocells amb sa matinada de color de cendra i es fred tan viu. Rellam! I es temps de sa passa no durà gaire. Aviat no hi haurà sinó pastorells. Jo m'hi fonc!» Dites aquestes paraules, l'entusiasme s'encomana i els tres nens s'avenen a sortir, ja nit tancada, de cacera. Els dos nens de bona família han de vèncer les pors que la foscor i el silenci nocturns els provoquen. Però en Ramon es convenç que la por era una falòrnia i en Xaneta ho rebla quan sentencia: «Sa nit no es menja ningú, ja podeu cridar i xarnegar, tot ho aguanta!» Quan arriben al lloc destinat a la parada, planten uns brins de palla untats de vesc entre els arbres i les herbes, perquè els ocells que s'hi aturin quedin atrapats. Fan la caça de matinada, quan els ocells migratoris passen en el moment de l'aurora. Aleshores començà el gran moviment dels ocells de passa. Semblava que n'hi havia una naixó dins del cel. Llavors, tots tres vinc a córrer delerats posseïts de l'embriac de la caça. Senten que l'operació ha estat un èxit quan omple la gàbia de tres ostres amb les seves preses. En Ramon contempla els petits presoners, aquells brillants senyors de l'aire que eren esdevinguts esclaus. I se li imposa una mica el corcó d'haver empresonat aquelles aus tan gentils i d'haver causat un dany irreparable. Després d'una estona llarga dedicada a la cacera, en Xaneta deixa clar que sa passa és finida per avui. Hem de plegar es ram. És amb aquesta sensació de recança d'en Ramon que ens situem en el fragment de la parada que hem escoltat. I davant de la contemplació del cel sense un sol ocell, neix la temença d'haver comès una obra de destrucció. Ah, que seria trist un cel eternament sense ocellada! No podia sostraure'm de l'aprensió d'ésser jo i els meus companys els que l'havíem despoblat. Ara, la caça li resulta un afer insanitós i repugnant. Desencantat i trist, el nen compadeix el cosí Lluís, que no es troba bé i dorm esgotat. Es pregunta on deu ser en Xaneta. L'inquieta sentir un xeriquet estrident com el que fa un ganivet esmussat en tallar, maldant, un tros de suro. I l'espectacle que presencia és esborronador. En Xaneta estava matant les femelles. La mort glaçava l'aire davant dels meus llavis. Vaig restar ert i esparverat. Aquell petit butxí, galtut com un àngel barroc, mig aclucant els ulls i torcent la boca, amb la llengua entre les dents, acomplia la seva tasca crudel amb un cert aire de voluptuositat. Sols queda viva una última femella de cadernera i en Xaneta s'aplica a matar-la. En Ramon es pregunta, afligit, què havien fet. La resposta expressa el penediment més absolut. Havíem abusat d'éssers inofensius i gentils, amats de la naturalesa. Alegria de l'aire, encant de la primavera, eren rics de vida i de bellesa i pobrets de carn. Cadascuna de les animetes candoroses d'aquests ocells contenia el cel amb tota sa llum i amplitud. Ah, quants de cels havíem extingit! Mentrestant, en Xaneta no és gens ni gota conscient de la tristesa del narrador. Ben al contrari, el noiet pescador, ple de joia i satisfacció, exclama: «Goita, noi bufó, quina pila de caça! Oi que t'agrada sa rosa amb moixonets, caronet del meu cor? Jo ja m'hi tinc, ai festa!» Quan dèiem que la parada de Joaquim Ruyra expressa una autèntica intensitat dels continguts, estàvem posant en relleu que sota l'aventura de la caça dels ocells hi ha una subtrama que potencia l'aparició de dues actituds vitals. Tant en Ramon com en Xaneta estan immersos en un imaginari catòlic que els nodreix de mites, de rondalles i de referents. L'escriptor Toni Sala ho afirma amb claredat. En Xaneta, l'angelet grotesc, és cultura catòlica pura. Veu Déu als astres i no té conflictes morals. Hi ha un món aquí, a la terra, i un altre allà, al cel. Acceptem que aquí baix som com bèsties i fora problemes. En canvi, el nen narrador experimenta l'horror i el malestar moral davant la mort dels ocells, la compassió i la pietat. Però també sent la fascinació enfront del caràcter salvatge de la vida natural interferida per l'home. En el fons, els éssers humans participen de la brutalitat de la natura i en són protagonistes. Lluïsa Julià, escriptora i estudiosa de l'obra de Ruyra, determina que el tema de la narració és l'explicitació de les actituds diferents davant una llei tan antiga com universal de la naturalesa. La lluita per la supervivència entre les espècies, a les quals el més fort o el més astut s'imposa sobre la resta. Qui està més adaptat al medi, qui millor el coneix, triomfa. Es fa evident que la compassió i la sensibilitat no hi tenen lloc, que són valors culturals afegits que inhabilita l'individu i que el situen en inferioritat en un món on regna la duresa i s'imposa l'acció fins a arribar, si cal, a la crueltat. Potser el més admirable és veure com aquest rerefons d'unes trames senzilles es manifesta a través del llenguatge enlluernador de Ruyra, sobretot en les descripcions en què l'instrument verbal es posa al servei de la seva agudesa sensorial, i també, essencialment, quan l'escriptor es pot distanciar la parla colorida de personatges com en Xaneta. Joaquim Ruyra va néixer el 1858 a Girona i va morir el 1939, un mes després d'acabada la guerra. Va estudiar dret a Barcelona. Fill de propietaris rurals, va viure tota la seva vida de rendes entre Barcelona i Blanes, on la família tenia terres i la casa pairal. Seguint l'exemple de Verdaguer, va estudiar de molt jove la llengua viva dels pagesos i dels pescadors de Blanes. Ha estat dit que una de les coses més emocionants de llegir Ruyra és recuperar un vocabulari, una parla desapareguda. De família profundament religiosa, la tradició catòlica va condicionar la seva vida i la seva obra. Fa una aparició tardana en el camp de la literatura. Primer conrea la poesia, però revela com un excel·lent i exquisit prosista. L'any 1903 publica Marines i Boscatges, un aplec de narracions que, més tard, ampliarà i revisarà amb el títol de Pinya de Rosa. Es fa difícil no esmentar algunes de les narracions d'aquest recull que el van convertir en el gran prosista del modernisme, paradoxalment reivindicat pels noucentistes. Destaquem Jacobé, La Fineta o El rem de 34, aquesta última una veritable novel·la curta que fa de Ruyra un dels pocs escriptors que ha expressat una experiència de mar en aquest país. Apassionat per les qüestions de llengua, ingressa a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1918. El segon llibre de narracions, estimulat per Josep Carner, és La parada, de l'any 1919, que aplega la narració que coneixem i sis més. Viu obsessionat per dos problemes: la supeditació de l'art a la moral, conseqüència de la seva actitud religiosa, i l'estudi i la reflexió del mecanisme de la creació literària. Sortosament, a l'ordre estrictament literari, Ruyra no és mai un moralista ni un apologeta, ni tampoc és un escriptor que sols veu el costat lluminós i positiu de la realitat. De fet, moltes de les narracions que va escriure són dramàtiques. La seva obra narrativa acaba amb Entre flames, del 1928, en què destaca una narració com Les coses benignes, que transmet la concepció franciscana que entén el món com una contínua meravella. Josep Pla el va considerar el més gran prosista català d'avui i d'ahir i afegir una valoració important de la seva obra literària. Em sembla que hi ha un adjectiu que qualifica aquesta obra de Ruyra amb força exactitud. És l'adjectiu benigna. És una obra benigna en el seu aire, en els seus jocs de llum i colors, amb la concepció de vida lenta i plàcida que s'hi respira, en les coses que passen, fan o diuen els seus personatges. el sentiment de religiositat del qual està impregnada és d'una dolça i conformada amabilitat. És, a més, benigna per la perfecció de l'acabat, la puresa del traç, la suavitat dels seus contorns i dels seus detalls.